Són les 11, el 10 de juny. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Doncs avui estem recordant que fa 100 anys va morir Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Per això és avui que el papa ha entrat a la Sagrada Família. És una notícia d'impacte, sens dubte, a Catalunya. Hem sentit molt a dir aquests dies que el món miraria cap a Barcelona. Doncs comprovarem si de moment això és veritat o no. Connectarem amb els nostres corresponsals per saber si el papa, o potser més la Sagrada Família, han captat l'atenció, per exemple, de russos, xinesos, americans, francesos o britànics. També farem balanç de la visita del papa des de la perspectiva dels veïns, veïns de la Sagrada Família i del Raval. Un esdeveniment que, sens dubte, captarà una audiència planetària és el Campionat del Món de Futbol, que comença demà amb un Mèxic-Sud-Àfrica. Connectarem amb Atlanta, on hi tenim la Sònia Gelmà, i aquí l'estudi ens acompanyarà el Xavi Campos, el cap d'Esports de Catalunya Ràdio, perquè a partir de demà, cada nit, a aquesta hora, a les 11, hi haurà Club de la Mitjanit. I avui, com sempre, tenim un oient misteriós aquí assegut a primera fila que m'atreveixo a dir que segurament està embafat, tip de tantes hores de sentir a parlar de Lleó 14. Tindrà l'última paraula el president dels Ateus de Catalunya, l'Albert Riba. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer a Barcelona. Els fets han passat aquest matí a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes. És el sisè tiroteig mortal d'aquest any a Catalunya. Oriol Pujadó, bona nit.
Què tal, bona nit.
Del crim d'avui, què se'n sap, Oriol?
Doncs que els Mossos estan mirant de localitzar l'agressor. De fet, tenen una imatge d'ell que han captat les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria, en què se'l veu amb una pistola a la mà. També es mira d'identificar la víctima. L'home ha disparat contra la víctima, ha fugit de la zona a uns 200 metres a la Gala Placídia de la ciutat de Barcelona. Els Mossos han localitzat la pistola i el casc de la bici que portava l'agressor en el moment dels fets. Malgrat que està sota secret de sumari, amb investigació policial, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat aquest cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
Aquest nou crim se suma al que es va produir aquest passat diumenge a la zona franca, també a la ciutat de Barcelona, en què va morir una persona víctima d'un tiroteig just en una zona on feia 15 dies s'havia produït un altre tiroteig mortal.
Gràcies, Oriol. Doncs demà el radar de 3Cat Info analitzarà precisament el perquè d'aquest augment de tirotejos. I la fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir el març i l'abril del 2025 i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori.
El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control enmig de l'enfrontament amb Feijó per la corrupció ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. El jutge Santiago Pedraz va demanar informació i la fiscalia ha respost. Reconeix que Leire Díaz i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz Ortiz. L'exmilitant socialista, diuen aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant. Es va mantenir en un segon terme i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia General de l'Estat no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han precisat on es van produir i Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de Plus Ultra i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Els Estats Units van lliurar els missatges als investigadors d'Espanya 5 anys després d'haver-los interceptat.
Unes novetats judicials que han arribat el mateix dia que s'ha reprès la vida parlamentària al Congrés, on Àngels s'ha tornat a instal·lar la tensió política.
Sí, després del discurs del papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
Demà és el tercer i últim dia de la selectivitat. Avui ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia, i en aquest últim cas han hagut d'analitzar els estudiants l'afirmació «Déu ha mort». Això coincidint amb la visita del papa. Curiositats de la vida. Però atenció, perquè al País Valencià els mestres i professors opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament també la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi han participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia i pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina, centre de la imatge, i substituirà Elvira Diangani, OCE, al capdavant del museu.
Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 per la polèmica escultura del rei Joan Carles I, sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té una durada prevista de 5 anys. L'antiga directora va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia compatibilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art de Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig a diversos professionals del sector a les bases del concurs. Discrepen, per exemple, de la composició del grup de membres externs del jurat, de qui diuen que no acrediten una expertesa contrastada en la direcció de museus i en qüestionen la independència perquè van ser vocals al Consell General del MACBA.
Gràcies, Marc Güell, i ara cap al teatre.
Sari, meglio la morti e no quis tu dolori. Ai, 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 moro, 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 moro.
En concret, el llibre de Gràcia, que acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Hatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de Vells. El dramaturg Mohamed Al-Khatif va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar a aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic, que s'estima atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
Amb la bellesa de la bellesa hem arribat a les 11 i 11 minuts. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada no us ho perdeu perquè fem la volta al món.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1, 14, 22... 39, 48. Sols, 8 i 11.
Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan Carreras. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya nit.
Germans i germanes, amb el cor agraït lluem el Senyor inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
Doncs aquestes han sigut unes de les paraules que ha pronunciat avui Lleó XIV en aquest moment de la benedicció de la Torre de Jesús. S'ha dit molt que el món ho veuria. Doncs ara ho volem comprovar. És veritat que s'haurà d'esperar també a demà, perquè és un acte que ha acabat tard, però ja podem començar a intuir quina repercussió ha tingut la visita del Papa amb el recorregut que farem a continuació, i comencem per la capital dels Estats Units, que és el país d'on és el Papa Lleó XIV. Tornem a saludar en directe l'Oriol Serra des de Washington. Bona nit.
Bona nit de nou, Manel.
A veure, d'entrada, s'ha seguit la visita del Papa a Catalunya aquests dies aquí als Estats Units o què?
A veure, hi ha hagut un cert ressò mediàtic perquè els viatges internacionals del Papa se segueixen. A més, ara que és nord-americà, doncs hi ha aquest valor afegit. Molt seguiment als mitjans catòlics, evidentment, però els generalistes et diria que s'han dedicat als discursos, i he sentit alguna crònica també a la ràdio pública nord-americana aquest matí, doncs, destacant el contingut dels actes centrals.
Clar, perquè recordem que la religió catòlica no és la més preponderant als Estats Units.
No, no ho és ni de bon tros. Mira, el catolicisme representa un 21,8% de la societat nord-americana. De fet, són 70 milions de persones. Si ho posem al costat, per exemple, dels musulmans, només són 4 milions. Però és que, en canvi, el protestantisme, que és la majoritària, ara en parlarem, són gairebé el 45% dels nord-americans. Després hi ha altres religions petites i, evidentment, aquest 21% de persones que no s'adscriuen a cap religió. Però és que sota el protestantisme, clar, això és un paraigua enorme, i trobem una llarga llista de confessions o sectes, en podríem citar fins a una vintena, com a mínim. N'he triat algunes que us poden sonar. Baptistes, metodistes, pentecostals, sí, luterans, presbiterians, anglicans, adventistes, pietistes o evangelistes. Crec que aquests més o menys ens sonen. Sí. Però és que n'hi ha, com et deia, moltes més, i segons per quins indrets vas, et pots trobar fins i tot, doncs, per exemple, els Amish, aquella gent, sí, que van quedar ancorats al segle XVIII, sí, i que van mantenir, doncs, la seva religió luterana d'aquell moment, que portaven de la zona europea de l'Alsàcia.
És veritat. I
que parlen alemany, per cert.
Sí, i molt cinematogràfics,
Sí, sí, sí.
I Gaudí atrau aquí els americans?
Sí, a veure, Gaudí és conegut, la Sagrada Família també, són dos noms molt coneguts als Estats Units. No puc dir-te que hi hagi la devoció que hi ha a Europa o al Japó, per exemple, però sí que, evidentment, els interessats o els experts en arquitectura, doncs, coneixen el modernisme català i, per tant, també l'obra d'Antoni Gaudí. Els nord-americans, quan venen cap a Barcelona en aquests creuers gegants que patiu, doncs ho fan més aviat per qüestions, doncs, de la ciutat en general, el clima, la gastronomia, i sí que és veritat que algunes agendes turístiques una miqueta més sofisticades inclouen, doncs, rutes gaudinianes.
Si haguessis de dir un equivalent de la Sagrada Família als Estats Units, el trobaríem?
Molt difícil, molt difícil. Et diria que hi ha la catedral de St. John the Divine a Nova York, que és una de les catedrals gòtiques més grans del món. Curiosament, tampoc es considera acabada del tot. Ja tenim aquí a Washington la Catedral Nacional, i com no, aquesta potser la coneixeu els que heu tingut la sort de visitar Nova York, és St. Patrick's, sí, mig de Manhattan, aquella és una joia.
És aquesta.
Però bé, mira, més enllà de les esglésies, em quedaria amb el Grand Canyon com a lloc espiritual.
Sí, és veritat, ja. Això ja competiria amb Montserrat amb cara i ulls.
Correcte.
Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Saltem ara de Washington a París. Cap a França, perquè serà un dels pròxims països que visitarà el papa. París, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit, quanta solemnitat.
Que sí, t'he posat un bon dia aquí de l'Edith Piaf. Escolta, quan espereu aquí el papa? Quan ve Robert Prevost?
Doncs mira, serà aviat, del 25 al 28 de setembre. Són 3 dies de viatge en què Lleó XIV començarà per París i tancarà, doncs, la petita polèmica generada amb la reobertura de Notre Dame. Recordeu que el 8 de desembre del 2024 l'aleshores papa Francesc no hi va voler ser, va preferir deixar el protagonisme a l'arquebisbe de París, i ara sí, Lleó XIV visitarà Notre Dame. El segon dia d'aquest viatge a França, Prevost anirà a Lourdes, que amb el seu santuari fita dels pelegrins d'arreu del món, doncs, és el cor de la cristiandat francesa, i el viatge acabarà a Metz, a la Mosel·la, al nord-est de França, és la zona de més tradició catòlica del país.
Clar, ara t'anava a fer la pregunta de si situaries a França algun equivalent a la Sagrada Família. Clar, acabes de deixar un nom, Notre Dame, que té molta potència, també literària, i, en fi, és una icona, també.
Sí, a veure, Notre Dame és la gran catedral gòtica de la capital i és un pol d'atracció per la seva bellesa arquitectònica, com ho és la Sagrada Família. És important, sobretot històricament, és on es va fer entronitzar l'emperador Napoleó, també és l'església més popular, segurament, la que apareix a la literatura, en les sèries, a les pel·lícules. Ara, no et sabria dir si realment és el pol dels catòlics francesos, perquè segurament no. Potser Lourdes o fins i tot la catedral de Chartres ho són més.
Clar, que això és un bon punt de vista també, perquè aquí la Sagrada Família seria el punt central dels turistes. Els catòlics tampoc m'atreviria a dir-ho. Escolta, hi ha hagut seguiment de la visita del papa aquí a Catalunya o què?
Bueno, n'hi ha hagut no moltes. Hem tingut una setmana molt dedicada als crims sexuals aquí. La Sagrada Família i Gaudí atreuen, generen admiració, són coneguts. Els diaris n'han fet prèvies, sobretot, d'aquesta inauguració d'avui. I els mitjans públics, bueno, els grans informatius, que normalment donen poques notícies internacionals, avui sí. Avui en France 2, la televisió pública, i també TF1, han fet notícies sobre aquesta inauguració de la Sagrada Família.
Isabel París, Isabel París et deia ja. Isabel Galí des de París, gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Va, ara saltem bastant enllà, eh? Canviem de continent. Ens anem situant cap a l'Àsia, un país gens catòlic. De fet, la majoria de la població, i aquí tenim ja una primera sorpresa, no professa cap religió. Pequín, Francesc Canals, bona nit.
Bona nit. Molt lluny de les religions monoteístes a la Xina, bàsicament impera el budisme, però en percentatge relativament baix de la població, perquè el maoisme va mirar de bandejar tota influència de les religions. Els budistes tenen un concepte de relació més aviat directa entre la deïtat i la persona. Hi ha monjos i monestirs, però els fidels, o senzillament la població en general, van directament davant de Buda, fan l'ofrena d'encens i demanen, per exemple, aprovar la selectivitat. Són espais de serenitat i a Pequín hi ha un temple en particular que ens acosta a aquesta pràctica religiosa més personal. És el temple del Lama. Són patis entre els diferents pavellons fins a arribar al gran Buda. També hi ha els altres temples vinculats als antics emperadors, el que té una funció més semblant a la Sagrada Família pel seu vessant de monument històric i turístic és el Temple del Cel, que només es visita i només per fora. I parlant de la Sagrada Família, com tot el que és Gaudí, la població xinesa que pot viatjar, que pot fer turisme i molta gent que potser no anirà mai a Barcelona, però que es passa el dia al Douyin, la versió per als xinesos de TikTok, l'obra de Gaudí es coneix i és molt popular perquè pel tractament de la natura entronca totalment amb la concepció artística tradicional a la Xina. Una altra cosa és que aquí se segueixi cada passa que fa Robert Prevost. La Xina és un país molt tancat informativament, poc interès pel que passa a fora si no afecta remotament d'alguna manera la Xina.
Doncs és un bon retrat. Ara en busquem un d'un país que pugui superar en extensió la Xina. No és fàcil, però l'hem trobat. I aquí sí, són més religiosos, però majoritàriament cristià i no catòlic, sinó ortodox. Cap a Rússia, doncs, cap a Moscou. Cristina Solías, bona nit.
Hola, bona nit. A Rússia, la religió més estesa és el cristianisme ortodox, que el professa al voltant del 60% de la població, tot i que només un 3% va a missa habitualment. És el país amb més ortodoxos del món, i el cap de la seva església no és Lleó XIV, sinó el patriarca Kiril de Moscou. Ara bé, és un país tan gran que també té regions musulmanes, com per exemple el Caucas, o repúbliques budistes a tocar de Mongòlia. Molts russos, sobretot a les grans ciutats, sí que coneixen la Sagrada Família i Antoni Gaudí, perquè han estat a Barcelona i han estat de viatge, però la gran majoria de la població no en té ni idea. Els mitjans russos sí que es van fer ressò, per exemple, de la fita de fa uns mesos, quan el temple es va convertir en la basílica catòlica més alta del món, però de la visita del papa no se n'ha parlat, perquè els seus viatges aquí no acostumen a ser notícia. A Moscou també tenen una església molt icònica, que sovint és la imatge de la ciutat. És la catedral de Sant Basili, que es troba a la plaça Roja i que té unes cúpules de colors molt característiques, molt icòniques. La va fer construir el tsar Ivan el Terrible al segle XVI i explica la llegenda que es va quedar tan impressionat amb la bellesa de la catedral que va ordenar deixar cecs els arquitectes que l'havien construït perquè no poguessin tornar a alçar cap temple similar. Tot i això, l'església més gran de Rússia és la catedral de Crist Salvador de Moscou, amb la seva gran cúpula daurada. Es va inaugurar al segle XIX, però té una història ben curiosa, perquè el govern soviètic la va destruir i va acabar construint-se una piscina a l'aire lliure als anys 60 en aquest espai. No és fins a finals dels anys 90 que la tornen a reconstruir i ara és, de fet, on s'hi fan les grans cerimònies religioses més solemnes.
tota la pompa ens anem situant al Regne Unit, a Londres. Quim Olivares, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
S'han vist imatges de la Sagrada Família i el Papa als mitjans britànics?
A veure, des que va arribar a Madrid sí que s'ha fet un seguiment de la visita papal, però avui també, lògicament, quan ha arribat a Barcelona, i per exemple el conservador de Telegraph titula ara que el Papa dona un cop a Trump des de la Sagrada Família, diu els que promouen la guerra no es poden considerar cristians.
Ostres, avui ho han encarat per aquí, aquests, eh?
Sí, el Telegraph ho titula així. La BBC també ha fet connexions en directe per ensenyar el temple de la Sagrada Família i s'ha entrevistat també experts sobre la figura de Gaudí. I és curiós escoltar les dificultats dels col·legues britànics per pronunciar correctament el nom de la Sagrada Família. Alguns diuen Sagrada Família o altres noms similars, per entendre'ns.
Jo, tota la meva solidaritat, perquè abans no estem aprenent a dir Keir Starmer, també té la seva...
Sí, però sempre ens esforcem molt, no?, els catalans, sí, per dir els noms d'altres llocs, i a vegades els anglesos no s'acaben d'esforçar per dir noms que no són propis.
Això és veritat, això és veritat. Escolta, si haguéssim de trobar una església comparable a la Sagrada Família al Regne Unit, la trobaríem?
A veure, jo em decantaria per l'abadia de Westminster, que és l'església, que és església des del 1066, és l'escenari de les coronacions reials, dels funerals, i on estan enterrats la majoria dels reis i reines d'Anglaterra. La reina Elisabet II no, està enterrada al castell de Windsor. També hi ha enterrats escriptors com Charles Dickens, músics com Henry Purcell, científics com Isaac Newton o Charles Darwin, i polítics britànics com l'ex-primer ministre Clement Attlee. Per tant, em quedaria amb l'abadia de Westminster.
Els britànics, els interessa Gaudí?
Aviam, depèn del britànic amb qui parlis, no? N'hi ha que venen a Catalunya trets pel sol i la platja i poca cosa més, però lògicament n'hi ha molts interessats per l'obra de Gaudí. Una curiositat, en anglès existeix la paraula Gaudí, que es diu quan una cosa és Gaudí és perquè és cridanera, però en sentit negatiu, que crida massa l'atenció. Malgrat que alguna vegada s'ha comentat que la paraula tenia l'origen en l'arquitecte català, això no és cert i prové del llatí Gaudium. Per tant, la paraula Gaudí res a veure amb Antoni Gaudí.
Doncs queda aclarit. Moltíssimes gràcies, Quim. Bona nit.
Vinga, bona nit.
Doncs hem iniciat aquest recorregut pel món, al país on va néixer Robert Prevost, als Estats Units, i l'acabem a l'Argentina, que és d'on era el seu predecessor, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francesc.
El dia que compareja ante el tribunal de Dios a dar cuenta de...
Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
Manel, què tal? Bona nit.
S'ha seguit aquí a l'Argentina tot aquest tour del Papa, sí, per Barcelona o què?
A veure, aquí hi ha molts canals de notícies, n'hi ha 6, i permanentment és un bombardeig constant d'informacions de tota mena, i sí, s'ha seguit, però relativament. Aquí tothom està, Manel, sincerament, molt pendent del Mundial. L'Argentina és un país apassionat del futbol, i bàsicament ara és bombardeig absolut de qüestions relacionades amb el Mundial, o sigui que et donaré un sí parcial.
Molt bé, doncs després en parlarem també aquí al Catalunya Nit del Mundial. Si haguessis de trobar algun edifici comparable, alguna església comparable a la Sagrada Família, a l'Argentina li trobaríem?
A veure, comparable no, però que té representativitat i són esglésies catedrals importants, n'hi ha dues. Una a la ciutat de La Plata, la capital de la província de Buenos Aires, això és a uns 80 quilòmetres d'aquí de la capital federal argentina, que és imponent, és molt gran, és espectacular, i també una altra basílica molt important, la de la ciutat de Luján, on hi va anar Joan Pau II l'any 1982 i va celebrar una missa multitudinària amb una esplanada que hi ha, o sigui que aquí a l'Argentina podríem dir que hi ha dos competidors, entre cometes, dues competidores de la Sagrada Família.
Molt bé. Per acabar, és conegut Gaudí i la seva obra entre els argentins?
A veure, entre els argentins de classe mitjana i alta, que aquí a l'Argentina hi ha gent, molts, que formen part d'aquest segment social i que viatgen molt, ho sabeu, hi ha catalans i argentins per tot arreu, i a Catalunya ni a Barcelona molts. Sí, és coneguda la Sagrada Família i el modernisme. Ara acabo d'arribar de Perú i a Lima vaig aprofitar dos horetes que tenia lliures i vaig fer un city tour d'aquests gratuïts, i em van explicar que hi havia unes cases modernistes en reconstrucció d'alguns indians que van marxar a fer les Amèriques, i em van dir és com la casa Batlló. O sigui que aquí d'Amèrica Llatina alguna cosa de Gaudí en saben, però hi ha un edifici, i els que vinguin a Buenos Aires que vagin a l'avinguda Rivadavia, un edifici d'estil modernista d'un deixeble de Gaudí, que dalt de tot hi ha un lema que diu "No hi ha somnis impossibles" en català.
Doncs queda apuntat. Perú, per cert, que també és nacionalitat de l'actual...
Així és.
De l'actual papa. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, en directe des de Buenos Aires. Hem arribat a 12:45 de la nit. Una abraçada.
Una abraçada, merci.
S'ha parlat molt aquests dies de la Sagrada Família, dels llocs per on aniria passant el Papa, i nosaltres volem tancar aquest periple, aquest tour, parlant amb els veïns o amb representants dels veïns. Saludem d'entrada a Salvador Barroso, que és veí de la Sagrada Família i president també de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple. Salvador Barroso, bona nit. Hola, Salvador.
Hola, digue'm.
Ara, és que no et sentia, ara ja et puc sentir bé. Com heu passat aquests dies, Salvador?
Bueno, hem intentat passar d'aquella manera. Bueno.
Hi ha hagut, suposo que...
Mira,
que res tallats...
Bueno, jo crec que tinc la situació, perquè estem en una... situació de tema terrorista. Entenc també que se'ls hi ha anat una mica.
No,
què
no.
Hi farem? És el que hi ha.
No sé si temeu que a partir d'avui, d'aquest acte que s'ha vist i que ja veurem fins a quin punt les imatges donen la volta al món, però sí que pot tenir repercussió fins i tot dintre de Catalunya mateix, si això pot portar encara més visitants als vostres carrers.
No tinc cap dubte. Els exemples...
L'estem perdent. Intentarem millorar el so, Salvador, perquè enteníem que volies dir que sí, que no tenies dubte que això acabaria passant, però de moment saludem a una altra veïna d'una zona on també avui hi ha hagut visita del Papa. És una veïna del Raval de Barcelona. Maite Roca, bona nit.
Bona nit.
Com estan els carrers aquí al Raval a hores d'ara? Es nota que ja ha passat Lleó 14 o ja no?
És que quasi diria que no s'ha notat que ha passat el Papa per aquí al Raval, eh?
Ah, no?
Perquè relativament estava... No, perquè estava molt concentrat en el que era la plaça Sant Agustí o la iglesia de Sant Agustí i els carrerons del costat. O sigui, perquè jo estic al carrer La Cera i el carrer La Cera no l'han tallat i anava directament al carrer Hospital, l'Hospital Sant Agustí. Mm. O sigui, jo crec que aquí ha sigut més... com que tampoc no s'havia publicitat per on passaria, doncs ha sigut una visita per mi més secreta.
Clar, més discreta, ja tenia aquest caràcter també una mica més, més íntim.
Sí.
S'ha valorat molt que el Papa passés pel Raval com a gest de cara a no oblidar les persones que pateixen més o que tenen més dificultats a la vida.
No, i perquè... Ells són de la mateixa ordre i suposo que també era la Iglesia de campanya ha fet bastanta, no com sé com dir-te, pressió perquè vingués al Raval, que vingués els problemes del Raval, perquè bueno, ja l'anterior papa ja deia que les esglésies es tenien que convertir en esglésies de campanya i només en tenim una. O sigui que suposo que també era perquè vingués la gent que va en aquests llocs la necessitat que tenen d'ajudes i que els cuidin.
Clar, i ell tenia relació també amb l'ordre dels Sant Agustins. Creus, però, que aquesta visita de Lleó 14 al Raval canviarà alguna cosa al barri o no?
Jo vaig venir aquí en 14 anys, s'ha canviat alguna cosa, però no hem aconseguit un canvi total. I la veritat és que no... Bé, no tinc molta esperança de que canviïn les coses en aquest barri.
Doncs és la...
En qüestió... d'ajuda, diguem, de lo que ell ha predicat, no? L'amor, la pau, que tots som germans, que tots ens tenim que perdonar, o sigui, la Santa Iglesia. Però a l'hora de la veritat, la gent som egoistes, primer jo, sempre jo, i no sé, ara ve molt tard. Ja s'ha creat una societat molt agressiva, molt violenta. A més, avui hi ha hagut un altre disparo al carrer Balmes. O sigui, estem dintre d'una violència i una falta d'ètica, de tot. O sigui que els valors s'han perdut molt. Vull dir, jo sóc una persona gran, eh? Per això que jo sóc de la postguerra, i que ara vegi el que estic veient, pues, la veritat, esperava acabar els meus dies en una democràcia més rígida i millor.
Maite Roca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta nit.
No es mereixen. Bona nit a vosaltres.
Intentem recuperar el Salvador Barroso, veí de la Sagrada Família i president de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple. Li volia fer la pregunta, que entenia la seva resposta, però li repeteixo, si creu que a partir d'ara vindrà encara més gent aquí als vostres carrers.
No tinc cap dubte de que serà així. Vamos. Crec que serà tot una massificació encara més forta de la que n'hi ha en aquests moments.
I això us comporta molts problemes?
Pues miri vostè, si no pot sortir ni de casa seva per anar a fer la compra, imagini't si comporta problemes. No pots caminar pels carrers, els carrers estan totalment massificats, els turistes parats al mig de la acera. Ja no dic que el comerç està totalment desaparegut.
Vostè ara té visió directa amb la Sagrada Família? Ara mateix
No. En aquests moments no tinc visió directa amb la Sagrada Família.
Molt bé, era per si havia vist ja la creu il·luminada, si li agrada.
Va. Soc agnòstic.
Està bé. Queda tot entès. No sé si hi ha novetat respecte a tota aquesta illa de cases que hauria d'anar fora, sí, i avança el temple com està previst. Alguna novetat?
De moment no n'hi ha cap tipus de novetat. Estem a l'espera de notícies i suposo que en algun moment algú dirà alguna cosa. Sabem que n'hi ha converses entre l'Ajuntament i el Patronat de la Sagrada Família. Jo sempre he cregut que, com a lletrat que sóc, una negociació té que ser totes les parts implicades, no pot ser amb dues parts i la tercera deixada de banda, però bueno, no ho sé.
Veurem com acaba. Salvador Barroso, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, d'acord.
Bona nit. Adéu. I encara hi hem d'afegir un apunt, perquè hi ha polèmica per com s'ha acabat aquest acte a la Sagrada Família. Marc Güell.
Sí, en concret pel que ha passat al final de l'acte de la Sagrada Família, pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat a la missa a través de les xarxes socials. El que han fet és denunciar que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. També asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó 14, i aquesta indignació del grup, envoltats d'agents de la policia, era força evident en vídeos com aquest.
Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
Aquests eren els crits que feien aquest grup de cantaires ja fora d'aquest perímetre. Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures on s'animava a cantar els segadors, i segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge, això sí, lamentant el tracte rebut, i que demanarien explicacions institucionals els pròxims dies.
Déu-n'hi-do, gràcies, Marc.
Bona nit.
I ara una sintonia que no és la del nostre programa.
Serem un sol crit a la grada, que soni com a mitjanit, que som
Xavi Campos, bona nit.
Bona nit, Manel.
Cap d'Esports de Catalunya Ràdio i editor del Club de la Mitjanit. Demà, a partir de demà, de fet, i fins que acabi el Mundial, a les 11 tindrem cada dia, o cada nit, el Club de la Mitjanit. Seguirem el Mundial, eh?
Sí, edició especial pel Mundial, diària. El Club de la Mitjanit és un programa que s'emet els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, però com hi ha Mundial, doncs, a proposta de la direcció de Catalunya Ràdio, el farem cada dia per seguir aquest Mundial, que serà el més llarg de la història, fins al 19 de juliol, són gairebé 5 setmanes, més de 5 setmanes, i amb 104 partits, o sigui, mai s'havien jugat tants partits en un Mundial, i serà apassionant, segur.
Segur, segur que sí, i a més de la manera que l'explicareu encara més. I és un Mundial repartit, si no m'equivoco, entre tres països, Mèxic, Canadà i els Estats Units. I als Estats Units hi tenim la Sònia Gelmà. Bona nit, Sònia.
Hola, bona nit.
La nostra enviada especial al Mundial. On estàs ara mateix, Sònia?
Doncs mira, m'agafeu a Atlanta perquè he vingut a acreditar-me i ara mateix surto del centre d'acreditacions. Hi ha hagut sort i la meva acreditació per el que queda de... pel tot el Mundial que comença demà, i el camp base, per dir-ho així, de Catalunya Ràdio el tenim a Chattanooga, que és on hi han concentrats la majoria de catalans que participen en aquest Mundial, els que són amb la selecció espanyola, fins a 9 que participen allà, i està aproximadament en unes 2 hores i escaig d'aquí d'Atlanta, molt més tranquil·la la ciutat, és una ciutat mitjana de l'estat de Tennessee, allunyats una mica del soroll d'Atlanta, que és una ciutat, doncs, òbviament, molt més important, i on jugaran els dos primers partits d'aquesta primera fase.
Atlanta, si no m'equivoco, seu de la CNN, doncs ara també d'alguna manera amb enviada especial de Catalunya Ràdio. Tenir l'acreditació no és poca cosa, que jo vaig passar per tot això pel Mundial de Rússia i és un calvari, o sigui que felicitats ja per tenir-la. I a més, Atlanta és on debutarà la selecció espanyola amb aquests 8 jugadors del Barça i ni un del Real Madrid aquesta vegada.
Sí, no n'hi ha de futbolistes del Real Madrid. Això no impedeix, però, que la majoria de premsa que segueix habitualment el Madrid és la que cobreix habitualment la selecció espanyola. Això és una tradició de fa molts anys, i aleshores la majoria de mitjans envien els seus periodistes de Madrid. I efectivament, en aquesta concentració és clarament blaugrana, 8-0, crec que era la portada d'algun dels diaris el dia que va sortir la llista de convocats, però vaja, que estem més que acostumats que el Barça sigui la base d'aquesta selecció espanyola, i en aquest cas també els catalans, perquè alguns d'aquests jugadors del Barça són catalans, i a més després hi ha d'altres que juguen a d'altres equips que també ho som. Hi ha 11 representants catalans en aquest Mundial de futbolistes, 11 jugadors, i dels 11, 9 juguen amb Espanya i 2 amb el Marroc. I després tenim un seleccionador català també, el Robert Balaguer, que és el seleccionador portuguès.
Exacte, que ja ha fet algun molt
Balaguer, bon... no, perdona, Robert Martínez de Balaguer.
Això mateix, i que ja ha fet algun molt bon Mundial. Xavi, llegia aquest cap de setmana fins i tot resultats de les porres i de les apostes, etc, i la selecció espanyola molta gent la situa com a la gran favorita.
Bé, no sé si gran favorita, una de les candidates, sí, segur. Entre el grup de 4 o 5 seleccions que comencen el Mundial amb més possibilitats d'arribar el 19 de juliol a Nova Jersey a la final i guanyar-la, i a la selecció espanyola és la campiona d'Europa, però a mi, personalment, em crida molt l'atenció la Portugal de Robert Martínez. Em sembla que és un equip molt, molt sòlid, amb un mig camp que segurament és dels més complets i dels de més qualitat de tot el Mundial, de totes les seleccions, amb Vitinha i João Neves, dos dels migcampistes del PSG que han guanyat les dues últimes Champions, i amb Bernardo Silva, un jugador d'una qualitat i una categoria extrema, que el Barça, ja veurem si l'acaba fitxant o no, o marxa a l'Atlètic de Madrid, però vaja, a mi, Portugal, que l'any passat va guanyar la Nations League contra la selecció espanyola a la final, als penals, em sembla una selecció molt sòlida, té el gol de Cristiano Ronaldo, que està gran, però encara té gol, i em sembla que també és una bona oportunitat per al futbol català per ser present a través de Robert Martínez en aquest Mundial. Després hi ha Argentina, que és l'actual, la vigent campiona, amb Messi, amb segurament Messi, el que tant serà el seu últim Mundial. França, que té un equipàs i que va ser finalista a Qatar i campiona a Rússia fa 8 anys, el 2018. I a partir d'aquí, doncs, vaja, Brasil, tot i que no sembla que aquesta selecció, que és la que més mundials ha guanyat, parteixi com a una de les grans favorites en aquesta ocasió, però vaja, tampoc no els pots descartar mai.
Clar. Abans buscava informació i he trobat un llistat de l'ESPN, aquest canal esportiu, i posava els millors jugadors de la llista dels 10 que creuen que són els millors del Mundial. El número 1 hi posaven Dembélé, el número 2 Lamine Yamal i el número 3 Michael Olise. Hi estaríeu d'acord o què?
Bé, la Sònia segur que sí, perquè la Sònia és la presidenta del grup de fans de Dembélé.
Home, però sí, en aquesta llista potser també m'hi falta.
Per davant de Dembélé.
Sí, bé, l'ordre ja el veurem. Després cadascú se situarà en l'ordre, però aquests tres futbolistes, òbviament, han de cridar l'atenció en aquest Mundial. Jo crec que Mbappé tampoc el podem deixar enrere. Veurem quin Mundial fa, perquè també és cert que l'any que ha fet amb el Madrid tampoc és com per esperar un gran Mundial. Però precisament per això potser acaba destacant.
Segur, segur. Per cert que abans d'Mbappé hi posaven Pedri en aquest llistat.
Pedri està al nivell dels Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva. Pedri competeix amb el mateix nivell que els millors migcampistes del món i si la selecció espanyola fa un bon paper, també segur que serà dels jugadors que més jugueixin, perquè lidera, dirigeix, ja sabem com juga Pedri per aquestes últimes temporades al Barça, i és un jugador d'una categoria màxima.
Abans d'acomiadar-vos, m'agradaria que escoltéssiu la següent crònica que m'han carregat els companys d'Economia, perquè veieu fins a quin punt, que vosaltres ja ho sabeu, evidentment, però és la demostració de qui, fins a quin punt atrau el campionat del món, la Copa del Món de Futbol, perquè s'ha disparat la venda de televisors. Ens ho explica el Roger Santaló.
Bona nit. Doncs, malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquells nens esportius.
Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. És a dir, que el preu pot variar entre diferents clients. Esther Lorente és advocada especialista en dret de consum.
En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
Això sí, aquests esdeveniments confirmen la tendència pels televisors cada cop més grans, de com a mínim 55 polzades, perquè els avenços tecnològics també els han fet més assequibles a les butxaques dels consumidors.
Doncs ja ho veieu, hi ha ganes de Mundial. No cal que la gent es compri ràdios més grans, simplement que les tingui ben carregades de piles, de bateries o el que convingui, perquè a partir de demà, cada dia a les 11, al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos al capdavant i amb Sònia...
I a les 7 el Tot Costa, eh?
A les 7 seguim.
El Tot Costa continua la seva vida
habitual. Exacte, la set Tot Costa com sempre, i a més aquest extra del Club de la Mitjanit. Xavi Campos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. T'escoltem demà, et farem el relleu, t'ho deixarem al màxim damunt que puguem, ok?
N'estic segur, gràcies, Manel.
Gràcies, Xavi. I Sònia, suposo que emocionada, no?, també per un esdeveniment així.
Home, sí, poder viure en primera persona un Mundial. És veritat que les distàncies als Estats Units, home, no ajuden a tenir sensació de Mundial. L'últim que vam viure va ser el de Qatar i era tot en una hora, diríem, de trajecte. Clar. I era una mica més còmode, però en tot cas, viure l'emoció del futbol durant tot un mes serà molt divertit.
Et seguirem. Que vagi molt bé. Gràcies. Bona nit, Sònia.
Vagi bé. Gràcies a vosaltres.
Dotze minuts i la mitjanit. Busquem els principals titulars de les portades. Primer a Imprinsa, la rotativa, Lídia Téllez. Bona nit. No sé si ens pot sentir avui. Hola, Lídia.
Hola, bona nit. Ara sí, ara que t'escolto.
Molt bé, tenim la de l'Ara, només. Ara sí. Què diu l'Ara?
Sí, només la de l'Ara. Doncs mira, tenim com a notícia principal Jo 14 beneix l'obra magna de Gaudí.
I la
papallola, la bellesa de la Sagrada Família. La fotografia, evidentment, és la Sagrada Família. Uh-huh. Amb molts focs d'artifici a darrere.
Molt bé, gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la nit.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Principals titulars d'altres diaris, Marc Güell.
Mira, tenim el Punt Avui, també foto destacada d'aquesta nit a la Sagrada Família, alçant la mirada pel català. Titulant també a foto a la portada del País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona. Tot i això, el titular principal d'aquest diari és que Zapatero demana que els Estats Units dissipin els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació.
Doncs el llegirem també. Gràcies, Marc.
Bona nit.
Bona nit. Deu minuts per arribar a la mitjanit. És el moment de donar entrada al nostre oient misteriós que l'hem tingut aquí a primera fila escoltant-nos, que diria que no sé si n'està fins al capdamunt o no. És l'Albert Riba, que és el president dels Ateus de Catalunya. Bona nit, Albert.
Hola, bona nit. Sí, n'estic bastant fins a la barretina, sí.
ara hi entrarem, ara hi entrarem. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Home, he après que hi ha moltes notícies tots els dies, masses, potser,
Sí,
estem ja una miqueta botargats i tanta cosa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do per seguir el ritme al món. D'entrada, com heu viscut aquests dies de visita del Papa, ja no només a Catalunya, sinó a Espanya?
Avergonyits, profundament avergonyits de l'actuació dels nostres polítics, dels nostres estadistes, que han fet totes les tonteries que es poden fer juntes, per separat, barrejades, sense barrejar, en fi, ho han fet molt malament.
Vostè apunta sobretot als polítics, als responsables. Expliqui'ns per què.
Doncs simplement perquè el Papa ha vingut amb dues vessants. La religiosa, en la qual nosaltres opinem que pot venir sempre que vulgui, pot fer el que li doni la gana, com a persona, com a religiós, pot venir a fer el que vulgui, a cantar, ballar, a resar, a qui vulgui, amb qui vulgui, el que vulgui. Però que s'ho pagui ell, això és una qüestió, i després ha vingut com a polític, i aquí sí que la cosa ja canvia. Una persona que és cap d'un estat que no hi ha votacions, no és democràtic, que discrimina les dones, etcètera. Podríem treure una llarga llista de bajanades del Vaticà, que és un xixinabo, allò. Doncs ven aquí a donar-nos lliçó i el porten al Congrés dels Diputats. Jo no li concedeixo cap dret moral, cap primacia moral i ni ètica per dins absolutament res als espanyols de res. No pot venir aquí a criticar unes lleis quan ells tenen unes lleis iguals o pitjors. Llavors, ja està bé, no? I els nostres polítics aplaudint durant 7 minuts, sembla una... O sigui, estem al món al revés, no? Vull dir, estem... Què ho farien amb una ayatolà de l'Iran que vingués aquí a explicar-nos que no vol les dones sense vel? Oi que no el deixarien parlar? Pues lo mismo. És el mateix rotllo, vull dir, nosaltres estem molt indignats. Jo estic molt enfadat, molt.
El punt que els ha indignat més, per tant, és que se li obrissin les portes del Congrés.
Sí, perquè és un símbol polític, o sigui, ens diuen que és el temple de la democràcia i porten un senyor que no és demòcrata. És senzill, això, Vull dir, qualsevol dictador del món el portarien al Congrés dels Diputats a fer un discurs i a dins el que hem de fer i no hem de fer amb l'avortament o amb la... Bueno, és que... Hi ha alguna llei del Vaticà que les hagin votades? Oi que no? No les ha votat ningú, fan allà el que els dona la gana i venen aquí explicant-se el que hem de fer. Bueno, hombre, ja està bé.
Aquests dies suposo que us obliguem més a parlar-ne obertament, però li volia preguntar també pel seu cas particular, quan va veure vostè que no creia en Déu? Des de sempre, pues mira, o des de molt petit, o hi va haver un moment de...
Jo ho reconec clarament, em vaig pagar els estudis primaris cantant en una escolania.
Ah, sí?
Allà vaig veure les interioritats del sistema i quan vaig madurar als 20 i pico d'anys vaig dir, això s'ha acabat perquè això no hi ha qui ho aguanti. I doncs, bueno, a partir dels 20 i pico d'anys era ateu, no?
I ja no només és ser ateu, vull dir, no crec en Déu, sinó que, a més, activista, podem dir d'alguna manera. Estem oficialment en un estat aconfessional, sempre ho repetim. En quines coses encara no... aquesta aconfessionalitat no es compleix?
Estem en un estat confessional quasi clerical. Confessional quasi clerical. Vull dir, això de la confessionalitat és una paraula que es van inventar per fer veure que farien alguna cosa, però totalment al contrari, totalment al contrari. Mantenim les religions, els hi donem prebendes d'ensenyament, els hi donem prebendes d'impostos, els hi donem drets diversos, privilegis en general, etc. Això quin estat és? no és el confessional, és un estat, en tot cas, com a molt pluriconfessional, perquè les altres religions els hi ha caigut el manà del cel i també estan molt contents amb l'estat quo. Però això, per què no em donen diners a mi? És que és curiós, això, perquè nosaltres, que som el 40% de la població, els no creients, resulta que no tenim cap dret, quan els tractats internacionals diuen que el dret a la llibertat religiosa inclou tres coses. El dret a tenir qualsevol religió que vulguis, a canviar de religió quan et doni la gana i a no tenir-ne cap. Per tant, nosaltres estem també emparats pel dret a la llibertat religiosa. Però això és com si sentissin campanes. És una cosa al·lucinant.
Aquests dies s'han pogut veure força gent al carrer, aglomeracions seguint el papa. També hi ha hagut protestes sota el lema de Jo no t'espero, que hi ha hagut poca gent al carrer. Creus, però, que la majoria de gent que hi està en contra no es mobilitza?
Evidentment. Clar, si jo em donessin 35 milions, portaria 100.000 persones a un estadi a dir que no al papa, no? Vull dir, és molt senzill, això. Vull dir, ells han disfrutat de totes les avantatges que pot donar els diners, perquè el que els preocupa són els diners, no ens enganyéssim aquí. Vull dir, no els preocupa gaire. Els pecats no els importen massa, perquè vull dir, parla de la pau, per posar un exemple, però no li treu la medalla al Franco, ni condemna la Santa Cruzada. No li retira el nom a la... Bueno, vull dir, no sé quina pau. Vostè què vol? Només la pau quan la perjudica, però quan li beneficia la guerra ja li està bé. Hombre, això és cinisme en el meu poble, I estem molt indignats amb totes aquestes coses, no? Vull dir, aquest senyor no és un demòcrata. Si fos demòcrata, al seu país, on mana ell, hi haurien eleccions, hi hauria algo, però no hi ha res, és tot això. Per tant, hem rebut a un autòcrata clerical i que ens ve a donar lliçons morals i l'aplaudim. Bueno, quina vergonya. Quina vergonya de país.
Malgrat tot això que ens estàs explicant, t'agrada la Sagrada Família o no?
Particularment no m'agrada. O sigui, la considero excessivament fàl·lica, d'entrada, i em sembla que les crítiques que es van fer als anys 60, jo era petit, però encara recordo aquelles crítiques que van fer, crec que estan vigents. El que passa que després la gent se n'ha desdit de tot allò, no sabem res, no? Però a mi no m'agrada la Sagrada Família. A veure, era més maca quan hi havia només quatre columnes. Era una cosa, mira, està bé, no? Però ara això, aquesta cosa, aquesta mola immensa que han fet, i, bueno, és una cosa absolutament inútil. Uh-huh. A més, vull dir, no hi ha pobres pel carrer per donar-los diners, vull dir, que és que sembla mentida, no? Construïm aquí una cosa... Dos notícies d'avui al·lucinants. Una, els bisbes que han anat a la cerimònia s'han comprat un barret nou, perquè es veu que no en tenen prou de barrets. I el barret d'avui és nou. Va. I la segona notícia la tenia per aquí apuntada, que també era molt divertida. Ah, l'espectacle de llum i colors. Què és aquest espectacle? Un espectacle de llum i colors, que és una manera de dir la missa nova ara, perquè s'ha tingut que contractar una empresa que ho fes, això. Però aquests diners, per què no els hi han donat en els pobres que hi ha? Hi ha més de 3.000 milions de pobres en aquesta terra. Que no és que diguis que allò que som quatre gats els pobres que veiem per aquí. No, no. Hi ha més de 3.500 milions de persones pobres.
Aquesta setmana arribem a la mitjanit i al final del dia i al final del Catalunya Nit amb la veu inconfusible de Tom Waits i els Massive Attack amb aquest tema que es diu Boots on the Ground, una cançó protesta contra les polítiques de Donald Trump. I ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula, així que, com cada dia, la cedim avui a Albert Riba, que és el president d'Ateus de Catalunya.
Bona nit a tothom. Us dono una forta i tendra abraçada. Que sigueu molt feliços. Fins demà. I never asked new, choked on spit.
And then he turned blue. He spouted black blood. He rolled a fin out. He died right here. I got the pearl from his snout. A puff of gray smoke. A tongue of a clown. He rotted in the sand. And all that they found was his boots on the ground. Boots on the ground. Boots on the ground. All that they found was his boots on the ground. Boots on the ground.